Vivim cada dia més connectats, mòbil, ordinador, compres en línia, i això pues, té molts avantatges, però també obri una porta a qui vol aprofitar-se'n. I com sempre, pues, avui parlem de diverses coses, entre elles estafes digitals més habituals, missatges que semblen del banc, ofertes de feina massa bones per ser veritat, SMS de paquets pendents o fins i tot WhatsApps de familiars en apurs. Estafes que cada volta són més fines i que, si no estem atents, podem fer-nos perdre molts de diners i mal de caps. Albert Gavaldà, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, Cristian, una setmana més aquí en tu i tots els oients.
Bueno, Albert, ja portem uns programes parlant de diverses coses. Esta és una cosa, diria jo, que a qualsevol persona que ens està escoltant pues, li ha pogut passar, no?, este tema.
Sí, és un tema que la veritat que està molt vigent, no d'ara, ja de fa molt de temps, perquè les estafes digitals existeixen del primer moment de que existeix el món digital, no? I llavors avui el que tenim previst és fer un repàs a les estafes digitals més habituals. No sé si el programa donarà per a tant, perquè n'hi ha tantes.
N'hi ha moltíssimes.
Si no acabem en un dia, ho farem en dos.
Bueno, a banda de parlar d'alguns dels punts que han preparat en les diverses estafes, també contarem alguna de les experiències personals, que jo n'he tingut diverses en aquest tema. Però bueno, comencem, si vols, per algun d'aquests punts, no?, de les diverses estafes que tenim.
Sí, com a més habitual tenim el que és el phishing, o a través dels correus electrònics, que consisteix en rebre un correu que sembla enviat per un banc, una empresa de missatgeria, Hisenda o fins i tot d'Amazon. El missatge normalment alerta d'un problema urgent, un compte bloquejat, un pagament pendent o una verificació necessària. L'objectiu és que facis clic en un enllaç que et porta una pàgina web falsa, molt semblant a l'original. Allí la víctima introdueix les seves claus d'accés o dades de la targeta que van directament als estafadors, i així, una vegada que ho tenen, poden agafar-les i ja, a través d'aquestes dades que han donat, pots fer compres a nom teu, però que ho rep una altra persona, no? Això seria pues, una cosa molt habitual i que sol ser el top número 1 de les estafes digitals. Per això és interessant, sempre que ens arriba un correu electrònic en qualsevol missatge d'aquest tipus i que també ens demana urgència o pagar tal, sempre hem de tenir molta precaució. Al final donarem una sèrie de tips per previndre aquest tipus de coses, ¿vale? Però els correus electrònics, el phishing, seria el més habitual.
Sí, el més habitual és el tema dels correus, no?, que t'envien algun tipus d'enllaç, alguna alerta, alguna cosa, i continuem en següents punts, perquè jo sé que alguns d'ells, a mi m'ha passat, jo contaré una experiència que em va passar en el meu pare, que va ser algo brutal.
Sí, el segon punt seria a través de SMS, que total és molt paregut a lo del correu electrònic, no? Amb el SMS, pues, bueno, l'engany arriba a través del telèfon mòbil, pues, en forma de missatge curt, i solen simular pues, ser de correus, la seguretat social o un banc, que és el més habitual. El missatge conté un enllaç que, si l'apretes, et porta una web fraudulenta, on et demanen les dades personals per a validar-te dins del banc. També hi ha casos on simplement amb el clic s'instal·la un programa maliciós dins del mòbil, que és una altra variant. És molt habitual que tots rebem al mòbil per SMS pues este tipus d'enllaços. Jo, Cristian, gran part dels oients, això ho han patit. El problema és...
Això és habitual.
Això és molt habitual. Sempre hem de desconfiar d'aquest tipus de missatges que ens arriben per SMS, i el que hem de fer, si ens arriba algo del banc, que tens un descobert, que has de fer un pagament, que se t'ha encarregat tal quantitat, i clar, te diuen, s'han carregat 2.000 euros al teu compte, tu no t'ho esperes, de seguida estàs clicant allí per veure què ha passat, no? És la premura, l'urgència esta per evitar que estos diners se'n vaiguen o si tenen futur més. Sempre han d'entrar per les aplicacions del banc, l'app del banc, mai apretant enllaços del mòbil. Està clar.
Això és algo molt típic, no?, que t'envien un SMS en alertes que no són, no?, la Seguretat Social o l'Agència Tributària tiene una deuda o coses així, que te fiquen en l'alerta i el primer que fas és pum, donar-li l'enllaç.
Claro.
Què passa quan li donem l'enllaç?
Te porten una web falsa que clona l'original. Per exemple, tu podem donar un missatge del Banco Santander per dir alguna cosa. Tu realment no tens cap compte al Santander i és més fàcil de captar, però tu imagina't que tens un compte al Santander. Apretes en aquell enllaç i la web és clavada a la del Banc Santander. i allí fiques el teu usuari, la teva contrasenya i ja entres dins. També és veritat que els lladres, si tenen això, poden accedir a veure els teus comptes, el teu patrimoni financer que tens allí. Una altra cosa és que si volen fer transferències, que se demani després algun codi de validació. Allà us també han d'anar molt al tanto perquè poden simular ser el banc i enviar-te una sol·licitud pel codi de validació per a fer transaccions. Val? Llavors això també és molt perillós. Per això és molt important que tots ho tinguem clar, que a través de SMS els bancs mai te demanaran que entres, te valides ni enllaces a cap pàgina web. Sempre en l'app del mòbil o a través de la pàgina, a través de la web de l'ordinador, la pàgina real, clicant-la manualment, no a través de cap enllaç que ens donen ahir, validar-nos i accedir a veure els nostres comptes i fer les transaccions. Mai a través dels enllaços que ens fiquen als SMS.
A mi m'agradaria passar un punt, que no sé si el tenim apuntat avui, però n'hi ha un punt i és les estafes de WhatsApp. No, no sé si tens algun d'aquests punts, si no l'explico jo ràpidament.
Sí, ne tinc, però conta tu primer la teva experiència.
Pues, n'hi ha una de les estafes del WhatsApp que fa uns mesos era molt habitual, que és que t'escriu un familiar teu i saben el nom del teu familiar, el cognom, com se diu l'altra persona, i te diu: hola, que he perdut el mòbil. Per favor, envia'm... En la conversa, li van donant conversa i en mitjà de la conversa li diuen a la persona familiar teu que li envien 1.000 o 2.000 euros per poder pagar el mòbil que acaba de comprar o qualsevol transacció que té que fer en urgència, no? I li diu: passa-me-ho ara perquè després ja t'ho parlaré, que és algo urgent que necessito ara. I pum, li envien un número de compte. ¿Vale? Això me va passar a mi en un familiar meu, que van suplantar la meva identitat com que jo era Cristian, aquesta persona era Cristian i li van parlar al meu familiar. Vull dir, el meu familiar va estar a punt d'enviar-li aquests diners a la persona, no? Això és una estafa que tu pots creure molt ràpidament.
Sí, és que de fet jo també ho he rebut i vaig seguir la corrent per veure on volien arribar. Evidentment no vaig caure, però vaig seguir la corrent per veure on podien arribar i evidentment era molt burdo, diguem-nos, però bueno, estadísticament si li envien a 2.000 i només que un caiga, pues ja són 1.500 euros.
Ja és una bona estadística.
Sí, sí, al final són estadístiques i li surt a compte. Se tracta d'això, Cristian, és lo del xiquet que tal, li corre pressa, li has de pagar el mòbil perquè si li ha trencat algo i simula. I són missatges prou genèrics o a vegades, si saben el nom real, també poden suplantar-ho.
Jo l'altre dia sentia un podcast d'unes persones que se dediquen a la ciberseguretat i em deia que el més fàcil o el més simple és tindre una paraula de seguretat en els teus familiars més propers, no? Per dir, per exemple, quan tens dubte d'algo, pues, pots dir, per exemple, Seba, i ell que te contesto, Seba. Entonces ja saps que aquesta persona és realment la que t'està parlant, saps?
Sí, però implementar això... Pues bueno, la gent pensa en això quan li ha passat, perquè mai penses que això et passarà.
Exacte,
a tu.
Exacte.
Llavors també, pues, sabent-ho, claro, ara els nostres oients o jo mateix, que això que dius tu ara pues, no ho tenia en compte, pues, sí, és una manera, però dius, total, no em passarà perquè jo sóc molt listo, entre cometes, i a mi no em passarà. Però ningú està fora de que li puga passar una cosa d'aquestes, perquè l'enginyeria social que hi ha detrás de les estafes és molt gran i està el més pintat. De fet, vaig llegir un reportatge al País d'un que contava com lo van estafar i era un tio, vamos, que informàtic, molt experimentat en el món informàtic, valguem la redundància, vull dir, un tio pues, que estava molt al cas de tot això i va explicar com li van fotre 2.000 o 3.000 euros amb una estafa molt elaborada.
Imagina't.
Perquè és que a vegades te truquen que te surte que és el teu banc.
Sí, o lo que més destaca de les estafes que estan ben executades és que tenen datos teus. O sea, te truca algú i te diu: te pico de tal empresa, sí, i vius al carrer tal, te dius tal, en lo DNI tal, i dius: ostres, esta persona realment sap de lo que parla, no?
És que quantes vegades hem sentit que han hackejat la web de la DGT, de la Direcció General de Tràfic, o d'una companyia d'assegurances. Clar, quan entren allí a la DGT, la qüestió és treure dades de la gent que té el carnet de conduir. Tenen el DNI, tenen el nom, tenen l'adreça, els punts que li queden. Què fan en això? Pues quan te truquen i te diuen el teu DNI, on vius, els punts, i es fan passar per la DGT, doncs això te dona certa veracitat i és molt fàcil que acabes picant, apretant un enllaç, que a través d'ahir doncs has de fer un pagament d'una multa, tal, i tu si fas un pagament d'una multa, te simulen una passarel·la de pagament, fiques tots els dígits de la teva tarja amb el codi també de seguretat, llavors ja t'han pres els diners. Però això és molt habitual, és que és una cosa que està tan a l'ordre del dia que ens fa falta una mica de cultura digital per evitar tot això.
Seguim, Albert, quines estafes podem destacar més de les tantes que hi ha? No?
Tantes que hi ha, tinc un llistat i mentre parlàvem m'han vingut alguna més que no tinc aquí. També doncs, una molt habitual, l'estafa amb els paquets, no? Per exemple, doncs, bueno, que reps un SMS o un correu dient que tens un paquet pendent de lliurament. Moltes vegades, vamos, de correus de DHL per dir una companyia, no, no vull dir que només siga DHL, això és de totes les companyies de transport que es poden simular que són aquelles companyies, no? Pues que tens pendent de lliurar o has de pagar una quantitat, pues un euro, dos euros, el que siga per poder replegar-lo. Te fiquen un enllaç i tu quan fiques aquest enllaç apretes, pagues un euro o dos, que dius que no és res, però és que t'estan allà ja traient totes les dades de pagament i aprofitant aquestes dades per a fer pagaments al teu nom. I després el que compren pues ho revenen i tot això limpi. Vull dir, és que sempre sí, sí. És molt perillós.
Abans de començar el programa diem que la tecnologia pues, estava a l'abast del dia, hi ha moltes coses que són bones de la tecnologia, però aquesta és la cara B que dic jo, no? de la tecnologia, que hi ha en un món. Hi ha un altre exemple, últimament s'ha ficat molt de moda vendre pues, en plataformes com Vinted, en Wallapop, Mil Anuncios, de més i de més, i a mi m'ha passat, una altra estafa que m'ha passat, que vaig estar a punt de caure, i és que tu pues, bé, tens algo per casa o vols vendre algo i en voltes de portar una tenda de segona mà en si, ho fiques a Wallapop, o ho fiques a Mil Anuncios, o ho fiques a Vinted.
Sí, sí.
I tu fiques 1.000 euros, que val eixe producte, i te ve una persona i te diu «Hola, buenas, quiero comprarte tu producto» i tal, i no te regateja. Ahí, primera alerta. Quan una persona no te regateja des de primera, vol dir que ahí huele mal. Entonces te diuen, te voy a pagar lo que vale el precio, incluso te voy a pagar el envío. Ahí ya, mal. Entonces, esas personas incluso te envíen el justificant con qué te han pagat al banc y te diuen, mañana te llegará la transferencia, porque la transferencia te tarda de 24 a 48 horas. Y tú estàs tot confiat que t'envia la transferència i vas enviar-li el paquet i es te dona la direcció on has d'enviar el paquet i de tot. Vull dir, és una estafa brutal. Si tu envies el paquet, ja ho has perdut tot.
Totalment, Cristian, és que és així tal com tu ho has dit. Ara, també, els estafadors, sabent que la gent desconfiarà si no regateges o tal, a la millor ja deprenen i fan comencen a regatejar per no aparentar esta...
Això és una altra.
Claro, és que això va evolucionant, vull dir, aprenen els estafats, però els estafadors també aprenen. Llavors, això és una... I primer és l'estafa que l'estafat, no? Bueno, sempre primer és el virus que l'antivirus, diguem-ne, vull dir... Per tenir precaució d'una estafa, primer has tingut que ser estafat o que hagués sortit això a la llum, no? A veure, hi ha moltes redades. Si estem al cas de les notícies, han detenido 14 persones en tal puesto o tal altre per lo timo, per lo que diem, del WhatsApp del xiquet, tal, pues van enganxar. O també estafes de criptomonedes, perquè, per exemple, una estafa molt habitual és que te roben el compte d'Instagram, t'envien un enllaç d'un amic que ha sigut el seu compte hackejat, tenia un enllaç per a que votes per ell per ser ambaixador d'Instagram, que això se va ficar molt de moda. Ah, llavors tu, clar, li fes el favor de votar-lo per ambaixador d'Instagram. Sí, sí, llavors tu apretaves ahí, ficaves les teves dades i pum, te prenien el compte d'Instagram.
I xau.
Llavors, aquella persona que t'ha capturat el compte d'Instagram, a tots els seus contactes li s'envia enllaços per comprar criptomonedes. Tal qual. I no és que siguin també criptomonedes que pots comprar-ho a la Unió Europea, que hi ha uns apalancaments que com a màxim pots fer operacions de tal o qual. És que són enllaços a webs de criptomonedes fora de la Unió Europea que els apalancaments que pots perdre 40.000 euros en una operació. Tranquil·lament, jo coneixo gent que ha perdut molts de diners en criptomonedes, en estafes d'aquestes, o que al principi té te fan guanyar algo de diners perquè, per donar-te confiança, i després ja quan tu ja t'envalentones, que ja veus que allò pues, va de veritat, tal, fiques més diners i ho perds tot. I això és molt habitual. Vull dir, de denúncies que hi ha a la Guàrdia Civil, de tot això, ja són moltíssimes. Hi ha la brigada de delictes telemàtics de la Guàrdia Civil, que bueno, te pots dirigir allí per a denunciar, bueno, també el quartel de la Guàrdia Civil del teu poble, on pues, portar tota la documentació que tens, faran el que podran, no sempre arriba cap a bon port. A vegades la gent aconsegueix que els diners que els han estafat al banc els poden recuperar, però no sempre. És intentar-ho i depèn del cas, podran recuperar o no podran recuperar. Realment és complicat, has de demostrar molt, bueno, és complicat. Continuem, que en tenim allí uns quants, que jo no sé si acabarem avui en totes les que hi ha. Però això de lo del compte d'Instagram, me'n recordo que va haver una passera, millor dit, però continua de gent que t'entrava per privat demanant-te que el votessis per ambaixador d'Instagram i et fotien. Després parlarem com previndre també això, però déu-n'hi-do. Pues, bueno, com també dius, lo de la plataforma de segona mà tipus Wallapop, i l'anunci, tot això, i lo del cripto, també pues, que ens envien pues, Bizums inversos, no? Per exemple, els estafadors fan creure que estan enviant diners per Bizum, però en realitat el que arriba és una sol·licitud de cobrament. O sigui, tu penses que te van a pagar i el que realment t'envien un enllaç per pagar tu. I si la víctima accepta pensant que rep diners, en realitat és ella qui els envia, no? Aquest tipus d'estafa pues, s'ha disparat en compravendes ràpides entre particulars. Vull dir, és així. I clar, tu quan envies un Bizum ja no recuperes els diners. Llavors també s'ha d'anar molt en compte en això.
Sí, la veritat que quan passen aquestes coses, jo crec que el primer que hi ha que fer és comparar-se un moment antes d'actuar, no? Per molt que sigui una situació d'estrès, perquè hi ha voltes que te fan ficar-te en una situació d'estrès de que t'està passant algo a un familiar teu o està passant algo i realment no està passant res.
Clar, Cristian, mira, direm ara, a veure de passar al proper punt, uns símptomes d'alerta que hem de tenir clars per minimitzar en lo possible ser estafats. Primer de tot, la urgència, la pressió o temor. O sea, o ho fas ara o perds el compte. O ho fas ara i perds tard de diners. O sea, la pressió del moment, de que no puguis reflexionar, és el que tu ara dius, Cristian. No volen que penses, volen que actues al moment perquè no sigues objectiu, perquè en el susto que te donen no pensar i actuar ràpidament. Llavors, el que han de fer és parar-nos, pensar, recordar normes, entrar per la web oficial, entrar per l'app oficial. Mai guiar-nos per la pressa. Reconeixo que som humans i com ens foten un susto a través d'un missatge que apareix verídic, l'impuls és voler-ho arreglar ja, però és en el que juguen. Llavors hem d'evitar això. Una altra cosa que hem de tenir, pues, en compte, canvis sobtats del compte bancari o a través d'on ho paguem. Tu si, per exemple, ho pagaves a tot a un compte bancari i de sobte ho pagues a un altre, pues, has de comprovar amb a qui li has de pagar de que allò és realment... Jo vaig veure un cas no fa molt de temps que me vaig quedar bastant flipat. I l'estafa, a una empresa li van enviar una factura, i això és real, amb un IBAN per fer la transferència. Vale, com sempre, tal, i anàvem pagant. I al cap d'un temps, el que m'hi havia les factures va reclamar pues, que no se li havien pagat 5 factures. I, bueno, i el client diu, més sí que t'ho he pagat, li va enviar els extractes de les transferències. Diu, no, però jo no hi rebo res. Llavors van veure que la factura que van rebre sí que tenia l'IBAN correcte, però aquella persona que va rebre la factura amb l'IBAN ho va reenviar al departament de pagaments de l'empresa. I aquella factura que va arribar al departament de pagaments, l'IBAN era diferent. En algun moment, els hackers van intervenir aquell correu, van agafar la factura i van canviar l'IBAN. I ja se feien pagaments on no tocava. Clar.
Ara ve si buscau.
Clar, jo m'haig quedat flipat. Dic, és que t'intercepten el correu i el PDF de la factura te'l canvien. Per això que és molt important verificar el compte on fem la transferència. I això és una cosa bastant estesa, perquè després d'aquest cas vaig anar informant-me i per internet i tal, i era una pràctica que s'estava extenent molt. O sigui que això són molts de diners també.
Claro, això a empreses grans pot passar molt fàcilment, però és que a empreses menudes i a un en particular, inclús en qualsevol cosa, no? Vull dir, al final, inclús quan vas, per exemple, una estafa ja és una estafa física, però també és tecnològica. Una estafa, quan vas a ficar gasolina, li va passar fa poc a un company meu, que va anar a ficar gasolina a altes hores de la nit, no? Per exemple, a les 3 del matí o a les 4 del matí, a una gasolinera d'aquí del poble, vale? I va ficar 10 euros de gasolina i a Sant Demà tenia un cobro de 500. Resulta que havien ficat un xip NFC a lo que és el
sortidor.
Al sortidor, però només ho ficaven a unes hores de la nit. No ho ficaven en el dia. Entonces, claro, ell com va pagar en el mòbil en NFC, li van suplantar lo que és el xip, la targeta, i li van fer un pagament. En seguida li van fer un pagament.
Flipant. Clar, i això el banc se fa càrrec o no?
Ahí entrem ja en polítiques de cada banc.
Claro, perquè això de si tu fas la transferència a un banc que no toca, el banc diu, bueno, vostè tenia que haver comprovat on fer la transferència. A mi que me conta, no? Claro, aquí no és que s'hagin claro. Vulnerat los sistemes de seguretat del banc. És que vostè no ha comprovat a qui li feia el pagament. Clar, és que... Passa que, bueno, quan va començar totes les estafes aquestes perquè el banc no agafés... O el banc va pensar, si la gent comença a agafar temor a tots els pagaments del banc o a través de plataformes digitals, el banc se feia càrrec de moltes estafes d'aquestes perquè la gent no pergués la confiança, no? Però bueno, una vegada que ja s'ha generalitzat que la gent paga a través del banc pues, per Visa o transferències o el que siga, pues, actualment el banc ja no és tan condescendent com era abans, però si al principi el banc se feia càrrec de quasi no diré tot, però de quasi totes les estafes que hi havia a través del banc, bueno, del banc, que aprofitaven els comptes del banc per fer les estafes. Ja t'he dit que al principi els bancs eren més, pagaven més, però ara ja no tant, no? Perquè al principi, clar, hi havia un pànic al món financer de que la gent agafés temo i no utilitzés les plataformes de pagament bancàries, que al principi, torno a dir-ho, els bancs eren més generosos a l'hora d'atendre això, ara ja no tant. Un altre símptoma de que podem ser estafats, un símptoma d'alerta, seria pues, els correus o SMS, les faltes d'ortografia, dominis estranys o enllaços d'estos curts, pues, bit.ly, bit.ly, barra no sé què, estos enllaços curts que diuen pues, que també poden ser motius de sospita. Sempre que veiem faltes d'ortografia, que són molt burdos, perquè hi ha estafadors que tenen més gràcia i hi ha altres que tenen molt poca. I a vegades són estrangers que fiquen el traductor i el traductor és una mica patata i és fàcil de captar, però hi ha altres que ho fan molt bé, no? Hi ha estafadors de primera, segona i de tercera. Llavors, pues, bueno, també el remitent. Moltes vegades, si t'envien pues, anuncis, per exemple, de Meta, que és de Facebook, això pues, a mi m'arriba molt perquè fico anuncis per aquesta plataforma i veuen qui fa propaganda, llavors se volen fer passar per Meta i te diuen que su cuenta serà suspendida, però fes un enllaç aquí, apreta aquí per a recuperar el compte i realment el que estan fent és fotent el compte, bueno, has d'anar molt al tanto. Llavors, si tu amb el ratolí marques damunt del remitent, veràs que l'adreça no és de Facebook, serà una adreça molt rara de Gmail o una adreça que es pareixerà a Facebook però no serà la de Facebook, i això hem d'anar molt al tanto. I si entrem a alguna cosa de Facebook per comprovar si realment tenim algun problema de les polítiques de privacitat o comercials de Facebook, hem d'entrar directament a la plataforma de Facebook, però no a través de l'enllaç que ens envien. Bueno, això val per Facebook i qualsevol altra plataforma. Hem d'anar molt al tanto.
La veritat que hi ha moltes, no? Inclús avui no parlarem d'aquest tema, però inclús un dia podem parlar de la Deep Web, de tantes estafes bueno. Que hi ha detrás d'enllaços, detrás de coses, no?
Sí, sí, totalment. Això serà ja la Red Tor que diuen, no? En forma de ceba, el logo. Sí, això és la Deep Web que allinya el comerç il·legal de droga i de tot, no? Però això ja és un altre tema. Un altre símptoma d'alerta seria quan t'envien còdics per SMS, pues, còdics de verificació, lo típic, perquè hi ha aplicacions de doble factor, que és un altre tema, que per protegir-nos de que ens estafen o ens roben els comptes, és molt útil tenir una aplicació mòbil de verificació de doble factor. Hi ha diversos programes per això, pues, el Microsoft Authenticator, el meu anglès és així de depurat, el Google Authenticator i altres aplicacions que tu te valides a través d'aquella web i se genera un codi que dura pues, uns segons, que va canviant contínuament. I és una verificació en dos passos perquè a l'hora d'entrar, a part de ficar l'usuari i la contrasenya, també fiquem aquell codi que ens sortirà a la nostra aplicació de mòbil. Això és molt important també per a evitar. És una bona pràctica. Un altre símptoma d'alerta que hem d'anar molt al tanto és quan les ofertes són massa bones per ser veritat. Això, vamos, és tan bo que dius, a veure, desconfia.
Te baixem el 50% de la factura de la llum, te piquen i saben tots els teus dades. Bueno, això m'ha passat a mi pràcticament 2-3 vegades a la setmana, me criden.
És que el problema ja no és això, és que se fan passar moltes vegades i diuen, le llamamos de Vodafone per dir algo, de Masmóvil, de Movistar, dona igual a que siga, i realment no són ells, són empreses que es fan passar per ells, te canvien de companyia i te fan uns contractes abusius i, bueno, jo al meu negoci, informàtica i Vinaròs, allí, pues, bueno, tractem molt el tema de, pues, venen fibra, llum, tot això, i mos venen clients que diuen, me van trucar de tal puesto o tal altre, i és una història que sentem molt sovint, que els han enganyat. Jo sempre recomano, si algú vol contractar un servei tal de fibra com de llum, gas, que se dirigisca als serveis oficials, o que truques tu, per exemple, passa una tenda, com pot ser la meva, però, o truques directament a l'empresa per telèfon o concessionaris oficials, tal. Mai facis cas de la gent que te truca per telèfon per vendre't algo. Moltes vegades serà lícit, jo no t'hi dic que no, però moltes vegades seran estafes. Llavors, el millor és trucar tu directament o anar tu físicament a l'establiment distribuïdor. És que és una pràctica molt habitual d'enredar la gent. És una bona pràctica apuntar-te a la llista Robinson, que és una llista que funciona molts d'anys, que ficant el teu número de telèfon, les empreses està prohibit que te truquen per oferir-te productes comercials, a no ser que tu hagués acceptat prèviament que te truquen. Llavors, a mi moltes vegades me truquen, igual que a molts d'oients, per ofertes, le llamo de Vodafone, per dir algo, i jo sé que Vodafone no me trucarà perquè Vodafone respecta la llista Robinson, i jo li dic, tu no me llames de Vodafone, perquè si no, és que està prohibido, seria il·legal. I llavors resulta que són empreses que es fan passa per Vodafone, i repeteixo, qui diu Vodafone, exacte, diu qualsevol altra empresa. X. Pot ser Repsol, pot ser Masmóvil, pot ser una companyia d'assegurances, dona igual. Són empreses que tenen la seva comissió si te fan la venda i es fan passar per la oficial, i no ho són. I no ho són. Llavors jo recomano que a l'hora de contratar serveis tant de fibra, llum, gas, assegurances, tal, és dirigir-nos nosaltres directament a l'empresa, en els telèfons oficials que tenim a través de la web o als establiments comercials que estan autoritzats per vendre aquell producte.
Mm-hmm. Albert, per anar acabant ja el programa, que avui ens hem excedit un poquet, com sempre, quines recomanacions diries, així, les més importants, quan una persona ha sigut estafada, no? Una persona ha sentit o ha vist que possiblement l'han estafat, quins passos té que seguir?
Bueno, primer de tot, diria quines bones pràctiques bàsiques han de fer, després banda, una mica el que han de fer. Les bones pràctiques bàsiques, el que he dit abans, sempre anar pel canal oficial, tant és el que diem de contractar serveis de llum, gas, fibra mòbil, assegurances, els canals oficials, això és molt important. Mai apretes els clics que t'envien per SMS o correu electrònic, no ho facis mai. La doble verificació, el que deia, les aplicacions que hi ha de doble verificació, que hi ha uns codis que van canviant cada pocs segons per validar-te dins de la web i entrar. Tenir el sistema operatiu sempre actualitzat. Això evitem que hi hagi forats de seguretat que els hackers puguin aprofitar per a ficar-nos coses malicioses. Tenir còpies de seguretat de tot sempre és molt important. Comprar, pagar dins de les plataformes per les aplicacions adequades. I si hem sigut estafats, doncs, bueno, podem denunciar-ho, doncs, al número 017 d'INCIBE, que és una web, una organització, doncs, contra el frau, els casos de frau electrònic, o a la policia o la Guàrdia Civil. És molt important recollir tota la informació que tinguem i anar a la Guàrdia Civil, presentar i fer la denúncia, que després valdrà o no. Bueno, com si te roben a casa o al cotxe, pues, pot valer o no, però per almenys allí ja hi ha constància i, bueno, i al millor tenim sort i podem recuperar els diners estafats.
Esperem que bueno, tota la gent que s'ha escoltat pugui servir este podcast per a que estiguin un poquet més pendents de tot el que passa, pues, tots els dies pràcticament.
I continuarem, que això és una part que queden molt més, que ens han quedat curt, que tenia 24 punts i n'han fet 8.
Moltíssims, moltíssimes estafes i ni seran més, perquè és que al final la tecnologia no, dic jo que no, no té fi, no? Les estafes tampoc tenen fi, perquè van buscant noves formes de que la gent caiga.
És que la intel·ligència artificial, que tant hem parlat en altres capítols, també s'està generant actualment per a crear noves estafes. És així?
Albert, moltes gràcies per estar aquí en Pixel Maestrat. La pròxima setmana parlarem de moltes coses més i, com sempre, coses interessants.
Esperem que siga de l'interès de l'audiència.
Un abraç.
Igualment, Cristian. Adéu.